Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Diem bon dia per dir alguna cosa, perquè de nou ens torna a fallar la Marta, que la pobra segueix tenint aquest virus infernal que li provoca alguns problemes de salut. Està tot bé, tornarà, però és veritat que de moment haurem de sobreviure sense ella, que es fa difícil perquè l'enyorem moltíssim.
Doncs sí, una abraçada ben forta des d'aquí i que recuperi. Per cert, que ens hem despertat aquest matí amb el mòbil del programa, que fem bé de recordar-lo de tant en tant.
El 677 27 10 58, el telèfon que treu fum, està ple de gent sonada que ens envien tots els rumors que saben, totes les informacions contrastades.
Mira, avui és que... Bueno, estic tan despistat que tenia obert el guió del dia 22 i estem a dia 25.
I tu ja has començat a veure que fallava alguna cosa,
no?
Jo
dic, ja estàs dient unes coses que no t'acaba de quadrar. No,
mira,
però és veritat que ens han enviat...
Mira, el Lluís i jo hem passat un cap de setmana molt mogut. Vam estar ahir en una festa que, a més, ens va allargar més del que esperàvem. Això és així.
Sí, a la daurada de Vilanova i la Geltrú, que em va agradar, allà davant del mar.
Està
molt bé, allà.
Celebrant l'aniversari d'un company comunicador que treballa a l'altra banda de la Diagonal, ens ho vam passar molt bé, però clar, passa factura tot. Jo no sé què he fet aquesta... És increïble, perquè ha estat la setmana passada, va ser la setmana de més feina de la història, però també de més festa de fa molts anys.
S'ha acumulat. Cap hora lliure.
I sí, molt despipote, tot i que Laura Grau, que la vam veure ahir, excol·laboradora d'aquest programa.
Home, sí.
Aquí tot està bé, per cert, que hi ha gent preocupada per si no
ens
van
barallar i va passar alguna cosa.
I encara no ens hem barallat,
no.
Tot i que a mi una baralla entre Juliana Canet i Laura Grau em funcionaria moltíssim.
No,
dues dones poderoses
arrencant-se. No vull que us baralleu.
Però no ens hem barallat gens. Però sí que ell em va retreure que ara feia molt que jo no em feia una gran festa. T'ho dic perquè m'agrada mantenir l'audiència informada. Jo ara fa molt que no tanco un Apolo.
Escolta'm, hem rebut un missatge
aquest matí. Tot això t'ho he dit perquè t'orientessis.
Sí, no, ara.
He vist que necessitaves que jo xerrés per obrir el guió.
Tinc ja el guió obert, tinc tots els papers en ordre.
Com m'agrada el procés
conversacional. Bueno, no hi ha un altre aquests dies. Hi ha gent que aquest cap de setmana ha vist Risto Mejide amb la Grècia a la Cerdanya. Que la Cerdanya entenc que en Risto hi té una casa des de fa molt de temps i que ha decidit pujar i passar-hi el cap de setmana. És més, aquest oient ens adjunta també una foto on veiem en Risto amb com un anorac de color negre, una gorra, ulleres, texans, el que sembla que és en un dels carrers del poble, i ella també, la Grècia, també porta una gorra. No sé si per anar d'incògnit una mica tots dos.
O sigui que el Risto ja ha pujat a la Cerdanya, que per cert, sovint hi anaven, almenys quan estaven amb la Laura Escanes, amb avió. Van celebrar molt l'avió aquest que van fotre, que ara no em facis dir, però allà a l'Urgell, no?
Sí, a l'aeroport, sí.
Clar, ho van celebrar molt perquè, si no, és veritat que ells havien d'anar a Barcelona amb l'avió, després agafar el cotxe, i per ells, que viuen a Madrid, era un embolic anar fins a la Cerdanya, que també penses, home, doncs et pots fer la casa a una altra banda, que tampoc fes-te-la a la Sierra de Madrid. Però vaja, que sí, que fan un forat a la capa d'ozó cada vegada que venen aquí, perquè
home,
han d'agafar
sí,
un avió per anar a la
clar,
Cerdanya,
sí,
però que té aquella casa increïble, que jo és del que més trobo falta de quan la Laura i el Risto estaven junts.
És una casa que la Laura havia penjat més d'una vegada, no?
Moltes
fotos.
Vegades.
Li funcionava com a escenari de fotos, també.
Jo crec que li funcionava com a escenari, però també és que li funcionava literalment, de veritat, de dir que passaven molts caps de setmana, que hi anaven llargues èpoques i que passaven moltes estones. Tot i així, ens consta que la Laura, encara que s'estima moltíssim la Cerdanya i troba a faltar aquesta casa, prefereix Menorca.
Bueno, que també anar allà seria coincidir molt amb...
Bueno,
no?
Jo ja li vaig dir, deus trobar falta aquesta casa, però clar, el Risto Mejide tot el puto dia tocant el piano, jo prefereixo tenir un pis aquí a Barcelona petit i no haver-me de menjar el Risto.
Clar, bueno, i això que et dic, que a la Cerdanya coincidiries i quan et separes o et divorcies o el que sigui, es reparteix bastant el territori. Hi ha com unes zones que se les queda un i unes zones que se les queden els altres, sobretot pel que fa a locals i restauració. Però en pobles petits seria estrany, també, no?
També hi ha gent que diu que si mai més et tornes a trobar amb un exnòvio, és que heu fet bé de deixar-ho, perquè volia dir que realment no teníeu cap univers en comú. De dir, pertanyeu a mons diferents. I per això ara no us esteu trobant a cap espai. També et diré que de vegades no et trobes exnòvios en espais concrets, físics, però te'l trobes a nivell abstracte, de dir... de... M'estàs entenent, o no?
No, no, clar, m'he perdut. Si t'has perdut tu, com no m'hauré perdut jo?
No és que m'hagi perdut jo, és que no et sé trobar el vocabulari, no tinc un lèxic prou ric per explicar-t'ho. De dir, no és que te'l trobis a un restaurant, no és que te'l trobis pel carrer passejant, però és una persona que apareix una vegada i una altra a la teva vida, gairebé com un fantasma. Ara el teu nòvio comença a currar amb el cosí del teu exnòvio.
Ah, que tot sí, que tot queda enllaçat.
Ara el millor amic del teu exnòvio te'l trobes. Mm-hmm. Ara el germà del teu exnòvio treballa amb tu. I és tot de dir, però aquesta persona cal que estigui al mig de tot? Mm-hmm. Pues això passa amb alguns exnòvios. Si no
passa,
te'ls trobes,
passa. No, 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 però tot t'hi recorda, tot està connectat a ell, tot passa per ell.
A tu amb qui et passa? Amb l'Alba o amb Poder? És que el Roger va estar amb la neboda de l'Alberto. I clar, compartint professió no ha de ser fàcil.
Bueno, clar, coincideixes moltes coses.
Jo també comparteixo professió amb tots els meus exnòvios.
No dius mai els noms, tu? Canvi de les meves, pot dir-les tots.
Pots dir-los,
bueno,
si vols?
No, no cal.
Ah,
quart,
és que ets tu que no vols.
Un quart
d'una, no
un quart d'una, posa música. La Marina ta morena. Mira, t'hi vaig trobar a faltar. T'hi vaig trobar a faltar en aquest concert organitzat per Òmnium Cultural Catalunya amb el País Valencià, que es va fer a l'Avinguda Maria Cristina divendres a Barcelona.
Em vas enyorar?
Sí, vaig pensar, mira, ens ho haguéssim passat bé, no sé com no ha vingut, i molta gent em preguntava per què no hi ha la Juliana, perquè sí que hi havia el teu nòvio per allà. I em deien, i la Juliana on és? Dic que avui tenia uns compromisos amb amigues.
És increïble,
crec.
Com som tan clàssics. O sigui, pel fet que hi havia el meu nòvio en un espai, jo hi havia de ser-hi.
Bueno, ens hi va semblar que veien el teu nòvio, em veien a mi...
Que estem a l'època medieval, que les dones no podien sortir de casa sense el consentiment del marit. Doncs el meu nòvio estava en un concert gaudint de figaflaues i jo estava al Cinema Esbarjo de Cardedeu, que s'hi ha d'anar molt més, per cert, i vaig veure La Virgen Roja, aquesta pel·lícula de l'Anna Joan Imri.
Me n'han parlat molt, d'aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula està molt bé basada en un cas real que va passar a l'estat espanyol. Hildegard Rodríguez, una noia que la seva mare va decidir des del primer moment engendrar-la per crear el que per ella era la dona lliure, la dona del futur.
Ai, que no surt bé, això.
Se'ns en va de mare, i mai millor dit.
Sí, molt bé.
Una relació mare-filla molt complicada, i és això, una història basada en fets reals. Va ser una pel·lícula preciosa de veure, em va encantar.
Doncs bé, mentrestant, 15.000 persones érem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona en aquest concert per donar suport i tota la nostra solidaritat al País Valencià. I van tocar Figaflaues, també La Fúmiga. Estic fent tot per mi, està tu. Que van ser dels primers de tocar, perquè em van explicar que llavors agafaven la furgoneta i s'anaven directament cap a Lliçà, un altre concert solidari, que es veu que han dit que sí a tot el que els han proposat.
I no només això, sinó que La Fúmiga, quan no estan fent concerts solidaris, estan amb les botes de fang...
Netejant,
traient merda dels barris, dels pobles afectats per la Dana, que encara ara cal moltíssima ajuda, que aquí ja comencem a entrar en aquest moment de que ens n'oblidem.
Bueno,
ha
clar,
passat una mica la tendència, no? Ja no...
Sí, ens relaxem,
i allà
de mirar cap a València.
La situació segueix sent absolutament horrorosa.
Doncs bé, una abraçada a la gent de La Fúmiga. També vam tenir el moment Oques Grasses. Els grups feien un parell d'actuacions i llavors canvi, perquè clar, el cartell era enorme. Em va fer molta, molta, molta il·lusió, perquè feia molts anys que no el veia en directe cantar, en Lluís Llach. En plena forma, en Lluís Llach, amb el seu gorrito, una mica de mocador groc al coll, i va fer una actuació...
Va cantar País Petit?
Sí, sí que la va cantar.
Hòstia, aquesta cançó...
Sí que la va cantar.
Aquesta cançó, cada cop que sona, és com si m'haguessin col·locat a dintre una granada.
Déu meu,
no.
Quina explosió de tot.
Una explosió de sentiments bons, dolents, de... Uf, una bogeria.
La Julieta també va cantar. Va estar molt bé, la veritat, i em quedo amb un parell de coses que penso que estaria bé que comentéssim, sobretot tu que no hi vas ser, que penso que poden interessar, més enllà de l'espectacle, eh?
Perdona.
La gent que hi havia, qui no hi havia i tot.
Jo vaig estar molt pendent el divendres, perquè jo treballo 24 hores del dia.
Sí que em vas escriure algun
WhatsApp. Jo estic veient La Virgen Roja al Cinema Esbarjo de Cardedeu.
I no se t'escapa el que passa al backstage.
Però mentrestant estic escrivint Roger Carandell dient qui hi ha al VIP. Mira-m'ho tot. Tinc ulls a tot arreu.
S'ha de dir que al principi del concert va ploure, es va patir una miqueta perquè es va suspendre durant mitja horeta el concert.
Gent fumant a dins dels camerinos, se m'ha dit.
Sí, clar, pensa que plovia moltíssim.
Sí, llavors, però et pots posar dintre un camerino i no fumar.
Bueno, hi ha gent que no.
Idea boja, eh?
No, hi ha gent que no es podia aguantar.
Sobretot gent d'un tipus de generació, se m'ha dit.
Sí, gent que durant tota la seva vida ha pogut fumar a dintre de locals tancats.
Gent que encara no li ha arribat, jo ho entenc. És gent que et despistes i estan fumant dins de l'avió.
Clar, com que va ploure, ens van tancar tots els camerinos i ens vam repartir com vam poder la gent que tenim la sort d'estar allà al backstage. I a mi em va tocar tancar-me amb Joan Dausà. Ens vam tancar amb un camerino i vam aprofitar per xerrar durant una estoneta. I el primer que em va dir és molts records per la Juliana i per la Marta.
Que a mi...
Digui, no és... li faré arribar.
Clar, tant, no és que m'intimidi, però és d'aquells moments incòmodes, en realitat, perquè el pobre Joan Dausà, que l'última vegada que vam parlar d'ell, vam dedicar 15 minuts al programa parlant de com el Joan Dausà creiem que li encantava la Marta, i després a mi em va escriure i em va dir m'encanteu tots, que consti.
Sí, si m'ho va dir.
Que jo sé, Joan, que no és veritat i que t'agrada més la Marta, i que és normal, perquè el Roger et caurà molt bé, jo et caic molt bé, però sóc una nena, i en canvi la Marta pues, és una dona a la teva alçada, i a tu pues, et cau bé, perquè tu ets així. Un tio que t'agrada la gent. A mi m'ho noto, això amb el Joan.
No, i et fa sentir molt bé, saps? Allò pots tenir una conversa...
És increïble. Ja, és una abraçada parlar amb el Joan Dausà.
20 minuts tucu-tucu. Ja saps que jo no sóc de conversa molt llarga,
no,
sinó que conec molt la
molt
persona.
Arrencar.
I vam estar 20 minutets, pam, 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 pam. Em va dir tres coses. Que com anava el programa, que tenia la sensació... Diu, us va bé? Jo ho noto. Diu, bueno, gràcies.
No tant
com
a tu.
Esperem les audiències. Llavors vam parlar del concert a Madrid... perquè, clar, ell em va fer una mica la pilota a mi, llavors jo vaig haver de tornar. I em va dir, us vaig trobar a faltar a Madrid. Dic, bueno...
No som d'allà.
Estàvem treballant, segurament teníem coses, i no podíem venir. Li vaig dir, què, el tema Risto a Madrid, què va passar aquí? I em va venir a dir que no ho sabia... No ho sabia massa, que fins i tot ell estava sorprès. Però que, bueno, que gràcies al tema d'en Risto s'havia parlat molt del seu concert a Madrid, a la premsa que no és catalana.
Sí, és que la premsa del cor, com reivindiquen moltes periodistes que s'hi dediquen, juga a favor als famosos. Mira el Joan Dausà, feliç. Li van fer promoció gratis.
Totalment. I jo no ho hauria dit mai, i vam estar parlant una bona estona de roba i com vestim les persones. I llavors va sortir el tema de com...
Avui, això és podcast conversacional, sí. Nivells extrems.
Perdona,
avui, eh?
Sí, eh?
No, a mi m'interessa moltíssim, digues.
De que moltes persones canvien la seva manera de vestir quan tenen una parella.
Oh! M'interessa moltíssim aquest tema.
Bàsicament perquè ell... va canviar la seva manera de vestir quan va conèixer la seva dona, que li va fer un toc d'atenció de dir, Joan, tu busques Joan Dausà a Google i surten autèntiques barbaritats. Comencem-ho a treballar a partir d'ara. I si us hi fixeu, des de fa uns anys, Joan Dausà segueix una línia estètica que ha estat
Cuidadeta.
Bastant pensada i elaborada per la seva dona, que es dedica al món de la moda. Llavors em va dir, això no cal que ho expliquis. Però dic, hòstia, Joan, això és molt blanc, això està molt bé, això es pot explicar,
i
hi ha molta gent que se sentirà identificada.
Totalment, perquè encara que la teva nòvia no es dediqui al sector de la moda, és veritat que això és un fenomen que existeix i fins i tot és tendència a les xarxes, de dir el meu abans i el meu després de la nòvia, no? De com la nòvia...
Totalment.
I sempre és nòvia-nòvio, normalment, eh? Com la nòvia transforma la teva manera de vestir-se, hi ha molt la broma de per fi el meu nòvio ha deixat els pitillos, gràcies a mi.
Sí,
però és veritat que, a veure, en general és inevitable en una relació de parella en una relació d'amistat, adoptar coses de l'altre, no? I, per tant, canviar una mica. El que passa que sempre hem de calcular, eh? Que també hi ha gent que se'ns deixa anar molt
que no
i
controla,
que ja veus que
sí.
Perds... Hi ha gent que perd totalment la seva personalitat i llavors penses, poder que no en tens cap. Perquè si quan tens un nòvio perroflauta vas amb la dessuadora d'Adidas i tota la cara perforada i quan tens un nòvio de Sant Gervasi canvies de sobte, ets, saps? Una pija estàndard... Trobem lo nostre, també. Trobem lo nostre. Petits canvis s'entenen, però ens hem de trobar, família.
Escolta, més protagonistes de la nit al backstage del concert. A mi se'm va avisar a mitjanit que hi havia un personatge del nostre Star System que voltava per allà.
Digues qui et va avisar.
Que jo no l'havia vist. Tu, que estaves al cinema, em vas avisar que no sé com et va arribar.
Jo, que estava
veient
la Virgen Roja, ho vaig veure, i el Roger que era allà no. És que és una cosa.
Perquè estava parlant amb en Joan Dausà de moda.
De la roba s'atalia.
Jo m'havia de concentrar molt. Biel Juster, de Tu Geis, amb gorra del Barça, una gorra Barça, bueno, amb el logo del Barça i de Tu Geis, dessuadora color bordeus i pantalons negres amplíssims amb cadeneta penjant.
Ho he de fer una mica d'enveja, perquè el Biel sempre té aquest flow d'espampanant.
Sí. És allò que passes pel costat i et sents un desgraciat, tio.
És que ho ets, al seu costat. A veure, és que el Biel...
Em fa vergonya anar així pel carrer.
El Biel es vesteix superbé, però si un dia s'equivoqués moltíssim i es vestís, fes un desastre, una autèntica bestiesa, ell seguiria tenint aquest flow.
Sí, li aguanta, li aguanta.
Ell té aquest flow que és que pot sortir com vulgui el carrer, amb una bossa d'escombraries i llueix.
És una elegància desmenjada que li queda molt bé.
Perquè a sobre et genera aquest esforç, aquesta sensació de zero esforç.
Hey.
Que sí, diríem en anglès effortless. De dir, ell s'ha llevat i s'ha posat això i li queda així de bé. I sí, potser s'hi ha pensat una mica més, però és que és igual, perquè la sensació és la que és. Hòstia, és que ens encanta el Biel. És molt bèstia, ens encanta el Biel.
M'haig ni atrevi a dir-li hola
de lo nerviós que et vas fotre.
De l'impacte que em genera.
Pues escolta, el Biel et coneix, ja podries haver-te acostat a saludar, Gordi.
Era molt gran, hi havia molta gent, i no vaig anar-lo a saludar, bàsicament, perquè no vaig trobar el moment, perquè ell va estar tota la nit acompanyant a la Julieta, van arribar junts, i van estar parlant durant molta estona. Que això us volia avisar, que sí.
Va, algú... el xiste, va.
No, que dic... No, no vull fer el xiste ara, perquè ja has pensat que és un xiste, però... Va estar
a
menjant...
A veure, que si,
molt...
si algú veu la Julieta avui no, i no té l'orella, és normal, perquè el Biel ahir se li va menjar en el concert d'ahir, no, el divendres.
Van estar parlant moltíssima estona i en Biel va parlar molt més que la Julieta, pel que jo vaig veure.
Va menjar molta orella, no?
No sé. Tampoc és menjar orella, perquè la música està tan alta que t'acostes molt a l'orella o no et sents el que t'estàs dient.
Però això ho fan expressament els organitzadors de concerts perquè et morregis. Això és així, eh? Perquè a vegades parles amb algú amb qui no et vols morrejar, però clar, has de parlar tan a prop que penses, home, doncs ja que estem parlant així de prop, morregem-nos.
En Biel...
Escolta, no estàs posant context, Carandell? Vull dir que el crossover, la trobada inesperada entre Julieta i Biel Juste, no té gràcia si no expliques que el Sant Joan d'aquest any...
El Massorrer, els van veure junts parlant molta estona.
Se'ns va dir que se'ls havia vist embolicant-se.
I se'ns va dir que havien marxat junts.
I a tot
dir,
això...
No hi ha imatge de petó, eh? No tenim aquesta imatge.
I a tot això, Biel Juste, persona que han relacionat moltíssim amb Aitana Ocaña, que al mateix temps és bastant col·lega, jo diria, de la Julieta, fins al punt que se suposa que trauran una cançó juntes, s'havia rumorejat molt fortament que seria la Julieta la talonera de l'Aitana al Bernabéu, per tant, una relació relativament sòlida entre elles dues, que també ens preguntàvem com es gestiona això, si s'ho explica, si no, si com va.
No sé com ho tenen, com ho tenen muntat veure? I si en parlen. En Biel va sorprendre que no va tenir cap problema en pujar a l'escenari, va entrar dintre de l'escenari per veure la Julieta, jo entenc que veus la teva amiga, i va tornar a pujar, de fet, des del públic el veies, a un lateral, ell amb el seu got d'aquests de festa major, amb la seva cervesa o el que sigui, i també va seguir amb molta atenció a l'actuació d'Oques Grasses que tancava el concert. Llavors vaig marxar i no us sé dir si es van quedar una estona més.
Has escrit frases avui memorables, Rio, veig que t'has agradat. La Julieta va ser de les últimes a tocar. Realment és la nostra diva catalana. Avui començaran les obres per reasfaltar l'avinguda de Maria Cristina del forat que hi va deixar.
Et diré que hi havia molt interès per part de membres de l'estaf i l'organització de venir-me a preguntar què és el que estava passant entre en Biel i la Julieta. I els vaig dir que no ho sabia.
Tu,
i que segurament
màxim, eren màxim informador.
Sí, venien, recorrien a mi, dic, no ho sé, els hi demaneu amb ells.
Referents de la premsa del cor, ho estem aconseguint, família.
Bé, en tot cas, bon concert, bon ambient al backstage, records en Joan Dausà i en Biel, que pel que jo vaig veure s'ho va passar molt bé. Bé, 3 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Suposo que recordeu el nom de Manu Moreno, el jugador...
Possible oblidar-lo.
Bueno, és un nom que ja et queda dins per sempre i que ens acompanyarà sempre més. És el jugador de la selecció espanyola de rugby que vam relacionar en el seu dia amb la Batguial a finals d'estiu.
I per què hem de parlar d'ell, us preguntareu? Doncs perquè, efectivament, ha fet unes declaracions on la Batguial és la protagonista. Ja feia pinta que aquests dos no havien acabat gaire bé, més que res perquè... Ell, segons ens havien dit algunes informacions, estava molt il·lusionat i, en canvi, ella passava absolutament de tot, es presentava 40 minuts tard a les cites i al cap de no res va començar amb el Jordi Britó i no tenia ulls per ningú més. Sabem que allà va ser un autèntic escàndol d'amor i de passió que explota tot. Doncs bé, recordeu que vam explicar que en Manu Moreno va ser l'escollit per ocupar la portada de la revista Men's Health.
Sí.
Health.
Sí.
Del mes de novembre.
Sí, amb una jaqueta.
Sí, aquesta portada amb un estilisme peculiar, la jaqueta oberta, així
molt
de
oberta.
Quadres, uns calçotets, direm que aquí s'acaba l'estilisme, no? Perquè...
Sí, la resta és despullat.
La resta és amb pilota picada, marcant paqueta, a més, una cosa zero discreta, però bueno. Total, que resulta que quan ets de portada de Men's Health no només ensenyes múscul, també hi ensenyes cervell, família, perquè els fan entrevistes gravades i les pengen dies després a les xarxes. Doncs molta atenció al que sentirem de seguida. El periodista Jordi Martínez li diu al Manu que estan fent una enquesta als lectors sobre qui ha de ser el proper famós que se sotmeti al repte Men's Health. I li diu: escolta, Manu, qui creus que està dient la gent? I ell respon al següent.
Un famoso que tu creus que tendria que passar pel reto.
Omar Montes.
Omar Montes.
No me lo puedo creer.
No.
Ah, yo creía que había acertado.
Pero casi. No. Es Aibai Llanos.
Mira, pues lo está haciendo, ¿no? Parece que lo hace por su cuenta.
El otro día estuvo entrenando con Bachial.
Correcto, lo he visto por ahí.
Ah, bueno, pero lo has visto porque lo han colgado en redes.
Lo vi en Instagram de Ibai.
Vale.
Grande Ibai.
¡Lo he visto por ahí!
Un moment.
Pels que tingueu la sort de no parlar castellà, ho he vist per allà. Tantes coses a comentar, família.
Realment sí, eh?
Primer de tot, el Jordi, l'entrevistador, que és superdotat, el diagnostico jo aquí ara mateix. Té altes capacitats, aquest tio.
Com aprofita, eh?
Com treu el tema de l'abat guia al qual surt l'Ibai a la conversa per si farà el repte aquest de Men's Health, que és lo de posar-se quadrat o no. Bueno, és un gran regal per nosaltres, pel que no surti d'aquí. Ens ha regalat una bossa de te enorme. Segon punt. El Manu, referent al vídeo de l'entrenament de l'Ibai i l'abat guia al de fa 2 mesos, diu... Correcte, l'he vist per allà. Ho vaig veure a l'Instagram de l'Ibai. Però atenció al més important, perquè ho acaba amb un...
Grande Ibai.
Grande Ibai!
Sí, ho he sentit. A veure, calma't, seu, sisplau.
Gran Ibai, enorme Ibai. Però de l'Alba? De l'abat Guiel, amb qui el van relacionar a l'estiu? I motiu pel qual se li està traient aquest puto tema que no té cap sentit?
No ho té paït, ja ho veus, home.
Ni piu!
No, no.
Això de fer veure gairebé que no sap ni qui és ella. Això només pot respondre a una cosa, que és que té el cor completament destrossat i ple de rancúnia. Aquest tio és un jambo de 1,95 m, ple de despit.
Ha passat el dol i està en la fase de la ràbia, segurament ara.
Totalment. Pobre. Per mi acaba de demostrar amb aquest grande Ibai que va ser l'abat guia el que el va deixar i que ell trigarà anys a oblidar-la. Que, per cert, ja no segueixen ni a l'Instagram, aquests dos, eh? No, el Manu i l'Alba estan en moment de desintoxicació total. I ho diem també sobretot per la gent que encara es pensen que estan junts, que hi ha gent que va amb un delay impressionant que deu estar recuperant els nostres episodis del que no surti d'aquí, del setembre, i encara no saben que està amb el Jordi Brito ara, o que almenys lo del company està completament superat. Recordem també que el Manu va dir que si es liava amb alguna famosa... Si s'havia de quedar tancat en una censura durant una setmana amb una famosa,
sí?
Era la Rosalia. O sigui, que està enfonsat i tota l'estona crida l'atenció de l'Alba. Jo, si fos la seva amiga, personalment li faria un toc d'atenció, però bé.
Per cert, ara està mirant en Jordi Brito, no? Que és l'actual il·lusió / parella de l'abat Guiel, a veure què està fent aquests últims dies. I realment l'última publicació és de principis d'octubre, de quan el vam tenir aquí a Barcelona.
Potser s'han deixat, també, o poder va ser un ligue. De vegades hi ha uns amors que duren dos mesos o 2 setmanes i són molt intensos.
Són molt intensos.
I sembla que és l'home de la teva vida, si és que això existeix. I mira, després tot es desfà tan ràpid com s'havia inflat, eh?
Et diré que ell tampoc és de publicar moltes coses a les xarxes. A l'Instagram es diu chakis.play i encara té les fotos com a últim post que va fer a Barcelona, passejant pel Raval, per la Sagrada Família i tot. I és veritat que ara fa dies que no en sabem res d'ells dos, però bueno, escolta'm. Res ens fa pensar que no estiguin junts. Parlant d'abat Guiel. Ando duro de verdad. Ando duro de verdad. Ha estat la Rosalia qui d'alguna manera... bueno, ha parlat d'ella, no?
Doncs sí, va penjar un Instastory, que a més la Rosalia, ja sabem que, a veure, ella va fer les seves coses per xarxes, però tampoc és que sigui una tia addicta a l'Instagram, eh? Vull dir que ens va deixant perles, però molt a poc i molt cuidades. Doncs de sobte penja un Instastory aquest cap de setmana, una captura de pantalla on apareixia Duro de Verdad. Aquesta cançó
que
l'abat Guiel va fer amb Los Sufridos. I etiquetava l'Alba, no?, en català, i escrivia: quin tema? @acabatguiel, que podria haver posat què tema.
Sí, no, però ella és catalana i li surt de dins.
Soc catalana, quin tema, @acabatguiel. Ara, fins aquí tot bé, però per mi hi ha diverses qüestions sobre la taula, Carandell.
doncs va, abordem-les, però no pinten bé, de moment, eh? Perquè jo no, pot aquí el cinto trailer massiu.
Un primer apunt que no pot passar desapercebut és que la Rosalía penja la captura del tema original de Duro de Verdad. Recordem que la Batia el participa al remix.
Ai,
però jo no sé si és que la Rosalía...
S'ha equivocat.
S'ha confós.
Hòstia, noi, quin
però
panorama.
La tia va i penja un tema on no apareix realment la Batia, l'etiqueta com si sí que hi surtis. Jo no sé si és una casualitat, si és que només està molt ocupada i va voler quedar bé i no se'n van sortir perquè es va equivocar, o si és una senyal.
Una senyal de què? Los sufridos.
Una senyal que ens pot voler dir que farà una col·laboració amb la Bad Gyal. Potser una col·laboració que podria ser un altre remix de Duro de Verdad de Los Sufridos.
Estàs obrint moltes carpetes, eh?
De fet, només n'he obert una, Carandell.
Bueno,
jo penso, és a dir, només hi ha dues opcions. O s'ha equivocat, i ja està.
Segurament.
I ella perquè... volia donar suport i ja està, i s'ha equivocat, s'ha posat nerviosa, que podria ser.
Pot ser, perquè estàs per mil coses.
O...
Van dient coses. Tot arreu.
O faran un remix juntes d'aquesta cançó, l'original. Perquè si no, per què penja l'original si és algo conscient?
Això és molt rebuscat, no?
Mira, sigui el que sigui, l'Alba Farelo ho va repenjar segurament callada, sense dir-li, no, amor, t'has equivocat, aquesta no surt. No, ella va callar, ho va repenjar, i he de dir que mai havíem vist tanta interacció entre una i altra. Potser no vol dir absolutament res, però aquí vivim d'il·lusions. I jo realment tinc una il·lusió molt forta, tinc una intuïció que és com un foc aquí dins del pit, un neguit a l'estómac, que em fa pensar que aquestes dues tenen una col·laboració i que ho negaran, com la Muixca va negar que Sexe Sexy era amb la Badiel, però que un dia...
Són molt de negar,
d'aquí menys del que ens esperem, ens sorprendran amb un tema conjunt, i et diré més. Tenint en compte que totes les seves intervencions públiques han estat en català, jo crec que la cançó també ho serà, o almenys hi haurà tros que parlaran en català.
Si estàs apostant molt fort, eh?
Perdona, això és el que em dicta a mi, aquesta intuïció que tinc aquí al pit.
Això és, quan ho notes, ho notes.
És que ara estic fent teràpia Gestalt.
Eh?
I tota l'estona m'he de notar coses al pit i m'he de notar a veure com noto les emocions. Doncs jo ara el que noto és a dintre una gran intuïció, un gran neguit, que em diu que aquestes dues col·laboraran. Però bé, tot això ja ho contrastarem, ho comprovarem més endavant. De moment, es queda només en una...
intuïció.
Ens anem cap a Itàlia, va.
Ci chiameremo forte fino a domani. Ci sentiremo leoni.
I viatgem cap allà perquè l'amor ha picat a la porta de Can Ferragli.
Noi, abbiamo notizia fresca della Italia! La nostra Chiara... Chiara, perdoneu. Sí, la nostra Chiara è innamorata!
Ascolteremo una canzone d'amore che non parla d'amore.
A veure, seu un moment, baixa una mica la música. Hòstia, m'estic atabalant, ara mateix. Estic atabalant tot.
Aquesta cançó és genial, de Francesca Michieli i Giorgio Poi. Es diu Leoni.
Me l'apunto.
Una cançó d'amor que no parla d'amor. No? Pensem-hi, tots plegats.
Escolta'm, posa'm context, perquè aquesta història ja la vaig perdent jo, de tant en tant. Vaig anar reciclant.
Et faig una mica de resum. Ens situem a Milà.
Aviam.
Chiara Ferragni, una influencer roger que l'hauries de tenir controlada perquè és del teu any, té 37 anys, i és la primera influencer del món. Ella va caminar perquè la resta poguessin volar. Aquest món infecte de les influencers l'ha generat ella. Fa més de 15 anys que es dedica a això i ha creat un imperi, l'imperi Ferragni. Durant molts anys ha estat sortint, de fet ha estat fins i tot casada, amb en Fedez, que és un raper italià de 35 anys, que podríem dir que és el Lil Dami de Milà.
Ah, perfecte.
Perquè ens orientem. Un tio així tatuat, que va com amb aquest rotllo així de, que fa música urbana realment, música molt xula, per cert, i que funciona molt, però també té aquest punt mainstream, també, de que no és un raper underground que s'hagi quedat allò en els barris més marginats de Milà, com podria passar amb altres rapers, sinó que és absolutament conegudíssim a tota Itàlia.
I ens cau fatal, eh? Aquí, no?
A veure, no estem contents. No ha fet bon paper, però ella tampoc. Nens, com que tothom ho ha fet fatal
doncs
aquí
val.
I tot és un
no
desastre...
Som de cap equip.
Van casar-se el 2018 i han tingut dos fills, rossíssims, una monada de nens que els han exposat, però és que fins al final d'aquests nens que jo me'ls trobo pel carrer i sé, i sé perfectament que són els nens del Fede i de la Chiara Ferragni, tenien una relació idíl·lica, que ensenyaven moltíssim, I són una mica els fundadors, no?, de tota l'escola Pombo, no? Doncs han venut tota la seva vida, el casament... Pensa que han fet moltíssimes temporades de Los Ferranyes, un docu-reality on ensenyaven la seva vida, que realment és el que després ha fet la Dulce Ida, el que després la Maria Pombo...
Endavant,
van ser els primers influencers a fer una docu-sèrie de la seva vida.
Allora, vi chiedo di essere più diretti possibili nel raccontarmi qual è il motivo per cui siete qui.
Oggi è super preso bene, quindi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile
fare qualcosa.
No, és una passada. A part, aquest accent de Milà s'entén superbé. Us he de dir que a l'última temporada, després de més de sis anys junts, ja se'ls veia una mica malament, eh? Es veia la relació un punt deteriorada, fins al punt que...
Va patar, ja es veu venir que...
Va ben patar. No, això va rebentar, però és que clar, quan t'exposes tant...
Normal. Gastes.
Les relacions són molt difícils, però si a sobre et poses aquesta pedra al mig del camí, clar, després et fots de lloros. Al febrer del 2024 van explicar que s'estaven donant un temps perquè no estaven bé. Venien d'una època molt dura també a Can Ferranyi perquè ell va estar un temps molt malalt, va passar per un càncer molt complicat i, a més, ella va tenir una gran polèmica. Bueno, bàsicament perquè és una estafadora, va fer una recaptació venint uns panetones per Nadal.
I se'ls va cardar la butxaca,
dient
no?
Dient que llavors, era per donar nens malalts i després es va quedar els 4 milions que havia recaptat. Bueno, la gran polèmica del panetone. El cas és que, pobrets, entre pitos i flautes, allò estava que ja no donava, no donava més de sí.
Prou amb el drama que m'estàs muntant aquí.
I abans de l'estiu va haver-hi la ruptura oficial i els dos van fer declaracions molt conciliadores sobre l'altre.
Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Quindi di non preoccuparsi di questo e che...
Et trenca, Això són unes declaracions que va fer el Fedez a l'estiu a la televisió italiana. Ell va donar la seva primera entrevista per ruptura amb la Chiara i bàsicament va explicar, trencat, com hem pogut sentir, sanglotant, però donant-ho tot, va explicar que la Chiara sempre seria la dona de la seva vida, que era la mamma del seu fill i que encara que no estiguessin junts tenien una relació molt especial. No sé què vol dir per ell una relació molt especial, però vaja, que després l'hem vist amb diverses noies, totes molt joves, de 20 anys, molt semblants a la Chiara, a més, que pensa el Cordí, busca't una morena. És que és així de fàcil, és que clar, bueno. Mentrestant, a ella, també t'he de dir, també se l'ha vist divertida, ha festejat amb diversos tios també. Ara bé, però, sembla que podríem estar parlant d'un festeig seriós a Can Ferranyi. Ella ha jugat, ha estat amb un metge, ha estat amb un model, ha anat fent...
I ha triat.
Però sembla que ara està realment enamorada, enamorada de debò. El que sona Humberto Tozzi, que per mi és el meu tiet, és el meu oncle. A veure, no, era broma.
Com ha anat això?
Mira, aquest cap de setmana s'han publicat les primeres fotos així més oficials de la Chiara Ferranyi amb el que ja vam apuntar que podria ser el seu nou nòvio, que és un tal Giovanni Tronchetti. Després de signar el divorci amb Fedez, la influencer italiana ha fet oficial la seva relació amb aquest empresari multimilionari, però multimilionari, que és hereu d'una de les empreses més importants d'Itàlia, que és Telecom, i se'ls ha vist bàsicament passejant agafats de la mà pels carrers de Milà, per on ja els havien pogut veure que es morrejaven i tal. Però clar, ara sembla que tot podria ser bastant més oficial.
41 anys i el 2008 va acabar els seus estudis universitaris d'administració d'empreses, vull dir, per agafar, suposo...
No lleva a veure que si a casa s'estaven muntats en el dòlar havia de fer el mateix.
S'havia d'estudiar, molt
bé. Sí. A més, fixa't si aquesta relació és oficial, que la premsa italiana assegura que ja han gaudit de diversos plans acompanyats dels seus fills respectius, que són el Leone i la Vittoria, els fills de la Chiara, i per a la seva banda, els tres fills que té en Tronchetti, que són fruit del seu matrimoni anterior amb una empresària alemanya amb qui es va divorciar el 2023 després de 7 anys de matrimoni.
Quan hi ha fills pel mig que els fas conèixer...
Cosa sèria.
Clar.
Home, això és absolutament definitori. Totalment. Tu no presentes la teva nova parella al teu nen de 5 anys si no creus que allò va suficientment en sèrio. No, un ligue no...
No, home, has d'estar una mica segur.
Així, doncs, ens consta que estan molt bé en aquest inici apassionant de relació, follant sense parar, dient-se marranades en italià, que deuen ser una cosa.
No ho sabem, però té pinta que la cosa deu anar per aquí.
Deu ser una cosa, allò de t'amo tantíssimo, Chiara, però clar, molt més passat de bo. Li deu dir porca. Li deu... No, porca, no, perquè... és bruta, porca és bruta.
No, home, no, espero que no li digui porca, no.
No, li, bueno, li deu dir guarre, que ara no sé com... No...
Bueno, és igual el que és,
diuen. Em surt putana, que és prostituta, però és una mica excessiva.
No li diu putana, home, no, si s'estimen.
Escolta, hi ha gent que li funciona molt, allò mentre fan guarrades, marranades, que et diguin de, ai, la meva puteta i tal.
Bueno, és igual, sí.
A mi no, bueno, gràcies a Déu que no.
No, sí, ni tampoc.
Nosaltres som
molt... coneixem gent que sí, que li agrada molt.
Hi ha gent que té molt de vici.
Hi ha gent que perd els estreps. Hòstia, noi, hem d'anar a publicitat, hem de saludar en Víctor Navarro, hem de parlar de la festa d'aniversari de la Goico i que Leo Messi no tornarà a Barcelona, almenys aquesta setmana, quan tots ja estàvem il·lusionats esperant-lo. I la pregunta
és... Però qui es va inventar aquesta fake news?
Ara li demanarem a en
Víctor.
No sé si és fake news o ha passat alguna cosa i l'altre ha dit, escolta'm, ara no vinc. Ara ho demanarem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Víctor Navarro, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Quina sintonia més maca, aquesta, m'agrada.
Sí, es diu Cinto Aniversari Jazz.
És que quan és l'aniversari d'algú important... portem un pianista i ens toca aquesta cançó.
Sí? Mira, toca una mica més fort, toca una mica més fort, ara.
Ho estàs fent molt bé, Jordi.
Sí. No paris, ja t'avisarem.
Com ha anat, Víctor, el cap de setmana? Què ens expliques?
Doncs amb feina m'hagués agradat estar a altres llocs, com per exemple la festa d'aniversari que vau ser ahir, a la Daurada, però no vaig poder per feina. I...
És en Guillem, bueno, Estadella, de RAC1, encara que sigui d'una altra emissora. Vull dir, ens parlem els uns i els altres
el
i hi ha amistats pel mig.
Que fa un gran programa a les 3 del migdia, Els Taloners, que s'ha d'escoltar molt més.
Bueno, escolta, no, aquí hem d'escoltar l'Òscar Fernández d'aquella
hora. Ah, no, jo l'escolto cada dia, ja ho sap, el Guillem.
Jo sé que ho fa i l'estimo molt,
el Guillem ja sap que jo no escolto mai Els Taloners perquè estic escoltant l'Òscar Fernández, perquè és una hora que a mi em ve de gust informació.
I
ells fan molt entreteniment.
Sí, massa, pel meu gust. Però bueno, que ho fan molt bé, per això escolto l'Òscar a aquella hora. Mare Déu. Víctor, perdona, avui estem sols aquí. Avui estem sols, dic, truca amb Víctor,
sí,
que ja que entri una veu nova, per favor, que oxigeni una mica això. Estaves al cas de l'aniversari que ha celebrat la Jessica Goicoechea a Barcelona aquest cap de setmana?
Sí, el divendres, de fet, perquè vaig veure stories,
sí.
I em vaig fixar que jo crec que és el primer aniversari dels últims anys sense Marc Bartra. Bueno, no estava ja, clar, a la celebració.
Clar, no he vist molt bé qui hi havia a la celebració, però ja et juro jo que Marc Bartra no hi era en aquesta celebració. Et volia demanar si coneixes el restaurant on van anar, que és el restaurant Volta, de Barcelona, que està davant del Parc de la Ciutadella.
Sí, el Passeig Picasso. He passat per davant, mai he menjat, però hi he passat per davant moltes vegades, que està a l'hotel Borneta, diria.
Sí, correcte.
I he passat molt per davant. De fet, allà, bueno, curiositats, allà en aquella zona es va gravar diverses escenes de Merlí, de la sèrie de TV3, uh-huh. I també allà al costat hi ha un spa que crec que es diu, si no m'equivoco, Aire, sí, que és molt conegut i han anat famosos, però ha anat també molta gent que segur que coneixereu.
Jo.
Doncs han anat, tu mateixa, exacte.
I, de fet, Aire, és, mira, va molt pel tema, perquè és un dels espais preferits justament de la Jessica Goicoechea. Ella hi va moltíssim en aquest spa que hi ha allà al Born, i en aquella mateixa zona és on Laura Escanes va fer el seu restaurant Tigre.
Estava en aquesta zona
que
de la Ciutadella.
Que també té aquest nom, que no saps si dir Tiger.
Tot.
No? Ells van buscar un nom plurilingüe.
Que era japonès i
era
no va
acabar japonès,
de funcionar.
Era un negoci que van fer juntament amb Risto Mejide i un altre soci, i efectivament estava allà en aquella mateixa zona. O sigui que funciona molt a les influencers.
Que la Jessica hagi penjat una foto etiquetant el restaurant i l'hotel,
tot
això
pagat.
Té pinta de que no va haver de pagar ni un euro, no?
Tot sí, pagat, si no és inclús que va cobrar. Fixa't.
Què dius tu, Víctor?
Jo crec que tot pagat que hi ha suficient perquè va portar. Jo crec que no hi havia... O sigui, eren el seu cercle més íntim, els seus amics, però vull dir que no era una gran festa que hi haguessin, no sé, molts influencers o famosos, però jo crec que suficient és, no?, que els donen l'espai i els hi paguen, bueno, els hi paguen tot el menú i tot. Jo crec que va ser això, ja cobrant-ho sempre, jo crec que va ser això, que ja és molt, vull dir, que puguis
és
organitzar
moltíssim.
Un sopar d'aniversari i, a més, segur que el govern no és barat, doncs imagina't allà.
Sí,
passaran 28 anys, va fer, que va penjar un post dient 20 i pocos, no? Una cosa així, crec
sí,
que...
Sí, no, no, vaig entendre. Perquè
I,
no,
I vaig dir, ostres, no, no sabia... Clar, en aquell moment ja no sabia l'edat. Vaig entrar a Google perquè no sabia l'edat. Dic, no sé, ara estic perdut, no sé l'edat que té. Si té 30, si té 25... Doncs 28 va fer Jessica Goycochea sense Marc Bartra i va bufar les espelmes amb una tarta vermella.
Sí, tarta vermella, és veritat. És veritat.
Grans festes d'aniversari sempre fa Jessica Goycochea. Amb poca gent, amb cercle íntim, però sempre s'ensenyen molt a Instagram i ho veus molt.
I molt bona foto. Vull dir, és foto de fotògraf, gairebé et diria. Les que va penjar.
I sempre tira molt, és que clar, això a ella li funciona molt, però sempre tira molt d'aquests modelets tan, tan minis.
Sí, va sí. molt escotada. Això sí que és veritat.
Sí, sí. Sí, sempre, pels aniversaris, sempre.
Va tallar la tarta a ella, perquè surt una fotografia ganivet en mà tallant la tarta aquesta vermella. I sí, sí.
Tens alguns castellanismes, tu, Víctor, que em sorprenen, perquè... Tarta? Bueno, qui diu tarta? Per què no pots dir pastís?
Pastís.
És que no, mira, i a vegades dic cheesecake, i després penso, però per què cheesecake, si pots dir...
Pastís de formatge, clar.
Sí, és que és, el tema postres és una cosa que se'm complica massa.
La tens molt
la tens castellanitzada, sí, no? Exacte. Molt bé, bueno.
Sí, i després ho dius en anglès quan ho pots dir, sí, sí, però bueno.
Víctor, anem al tema, perquè aquí hi ha una pregunta que està sobrevolant Catalunya des de fa uns dies, jo crec que tu potser tens la resposta. Posa. Aquest divendres es farà la festa commemorativa del 125è aniversari del Barça. Serà el Gran Teatre del Liceu. Ens han dit que hi ha una llista molt llarga de noms VIP. I un d'aquests noms que feien especialment il·lusió era el de Leo Messi. I ara se'ns diu que Leo Messi no vindrà a Barcelona.
Una altra decepció per part de l'argentí.
Què ha passat aquí? Per què no el tindrem?
Doncs això és el que es pregunta tothom, perquè inicialment ens van dir, sí, sí, ve Leo Messi, que a més ja tothom està... Jo estava mirant els avions, en l'aplicació que tenim d'avions, doncs mira quan pot arribar Leo, perquè, clar, l'arribada a Barcelona porta anys sense... O sigui, és una... Jo crec que s'ha de donar... O sigui, la Melero ho ha de donar en directe, jo vull... L'arribada de Leo Messi a Barcelona fa anys que no està...
És a dir, des ara... que va marxar, no ha tornat a posar els peus a Barcelona, que no, sapiguem? No. No, eh?
No ha tornat en cap moment. El seu pare sí... De fet, el seu pare es va veure amb el president Laporta a l'estiu anterior, però no ha tornat, i la casa sí, la casa de Castelldefels és seva, no l'ha venut, de fet, té gent allà que la cuida, però ell no ha tornat. Ell manté que vol tornar a viure algun dia a Barcelona, que els seus fills, el Tiago, el Mateo i el Ciro i Antonella, que tenen amics aquí, que tenen vida aquí, que volen tornar, però no han tornat encara. Té contracte amb l'Inter de Miami, està a Miami, però ara té uns 3 mesos de vacances, perquè van caure eliminats. Té temps. Doncs el que diu l'entorn de Leo Messi és que té un compromís aquest divendres, que no pot anul·lar aquest compromís, no el pot cancel·lar, així que no estarà a la gala, a la gran gala del Barça, que, clar, tothom parlava que pujaria a l'escenari, bany de masses, podria fer un discurs, doncs res, tot això s'ha anat a Norris i...
Doncs res, ens quedarem amb les ganes. Sí que és veritat que aquest dijous, atenció, perquè veurem una entrevista molt interessant que li fan David Carabent al nou clam de TV3 en Messi, i en tenim alguns petits fragments, per exemple, quan li pregunta sobre com estan els fills.
Mis hijos son catalanes, yo llevo toda la vida viviendo ahí, la verdad que yo me siento... De Barcelona, en nuestra mente siempre está el día de mañana poder volver a vivir ahí, porque mis hijos, mi mujer, yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona, porque tenemos amigos, porque dejamos muchísimas cosas allá.
Bé, queda clar que tornaran a Barcelona a la que puguin.
Tall viralíssim, i no m'estranya, perquè els catalans, que necessitem ben poc en general per fotre'ns allà emocionats, amb aquest tall de Leo Messi dient els meus fills són catalans, realment el poble se'ns ha revolucionat, família.
Víctor, quan tornaran, segons la teva porra? Bé, ens queda mig minut, a veure.
Segons la meva porra, jo crec que en aquests 3 mesos en algun moment tornarà. Dic jo, té 3 mesos de vacances. Ostres, si no tornes ara, ja, després comença la seva nova temporada, i ja no vindria fins a... No sé, jo crec que vindrà aprofitant el Nadal, entenc. Ell sempre marxa a Argentina, crec que aquí també podria venir uns dies. A més, va dir això i era quan es deia que venia a la gala. Tu imagina't, el rebombori a Barcelona era impressionant. Tothom deia quin dia arriba Leo, tal. Una cobertura espectacular.
Però qui va dir que venia el Leo? Que al final no era veritat.
Bueno, es va dir i al final no ha estat així.
Doncs mira, des del club es va començar a filtrar que...
Víctor, perdona, hem d'anar a publicitat, que la Maribí em matarà, si no. Cuida't molt.
Vale, 22 anys fa el Pedri avui, eh?
Doncs mira, ara felicitem.
Pedri, felicitat, sexy!
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Bé, pràcticament la una del migdia. Ho deixarem aquí. Demà hem de parlar de l'Úrsula Corberó, no?
Sí.
Que ha fet una entrevista.
Mira, i l'ha entrevistat justament la Mari Ang, que és la Kinky de la Pija i la Kinky, aquest podcast que és tan famós a nivell estatal. Mira, no em miris així perquè està sent molt difícil, perquè ens queden segons i m'apretes, Gordi.
I molt pendents de l'Hormiguero si diuen alguna cosa.
Quina merda,
tio. La polèmica de la revuelta. Va,
adéu.
Fins demà, adéu.